al matí amb nosaltres cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 12 minuts del matí, gairebé 10 i 13 minuts. Saludem l'alcalde Jordi Baixet. Jordi Baixet, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
En aquesta setmana prèvia a la jornada electoral, escriviu a l'Eco un article precisament sobre aquesta jornada electoral i expressant que passa és que, si no recordem malament, en la vostra condició
de Jordi Baixet. Sí, vaig voler-ho fer perquè... A veure, he escrit dues vegades només durant 8 anys, dues vegades. He escrit en l'Eco... I jo crec que després d'aquests 8 anys, bueno, em queden encara 6 mesos, però necessitava almenys explicar el que jo he sentit i el que la Generalitat personalment m'ha portat. Jo, la intenció era dir, escolteu, això ha sigut així, perquè com a Jordi Baixet, no com a ciutadà, no com a alcalde, lògicament, com a alcalde tinc les meves opinions, però com a ciutadà crec que era interessant deixar-ho escrit.
De tota manera, algú us pot dir, creieu que com a alcalde, en la vostra condició d'alcalde, us podeu posicionar així tan obertament?
No? Home, jo crec que és bo que es posicionin les persones, no? Perquè si hagués firmat alcalde de Sitges, potser hagués sigut allò de dir, escolti, jo primer soc el Jordi Baixet, després soc alcalde de Sitges.
En el sentit, hi ha algun fragment del text que diu sí. Com a alcalde,
sí.
Us pot dir que tal...
Perquè, també soc alcalde. Perquè és una cosa que condiciona
no,
però a veure, aquest silenci tampoc és bo. Jo crec que és bo que la meva opinió sobre el que passarà aquest cap de setmana l'escolti la gent. A vegades tens uns silencis que t'atormenten o tens necessitat d'explicar-ho, però com que ets alcalde no pots dir les coses que penses. Jo crec que a vegades també val la pena
dir-ho. Voleu dir que enteniu que la vostra condició de càrrec públic no era incompatible amb la necessitat de poder
dir les coses. No ha de ser incompatible.
No ha de ser incompatible.
Malgrat, en alguns moments, per la prudència és millor no dir-ho. I hi ha moments que s'ha de dir.
I per això algú us pot dir, bé, també sou alcalde d'algú que és convergent, d'algú que és popular, d'algú que és d'Esquerra Republicana...
Però tothom sap de quina ideologia jo doncs sóc partidari i el que penso. Clar, és que no enganyo a ningú. Si algú ara se sorprèn i diu, ostres, què està dient? Home, és bastant hipòcrita pensar que jo sóc alcalde i jo intento, i així he intentat fer el meu exercici d'alcalde, ser alcalde de tothom. Però hi ha moments que tu també, com a persona, pots dir el que penses.
I això és el que veu creure a l'hora d'escriure aquest. Anecdotari, perquè és anecdotari en el fons. Dilluns que ve el ple...
Sí.
Petits canvis?
Hi ha uns petits canvis per diverses raons. Una era les eleccions. És a dir, bueno, després d'una contesa electoral com aquesta, que hi ha un exercici d'esforç generalitzat de l'administració, perquè els ajuntaments sabeu que hi ha molts funcionaris, secretaris i tots que estan allà donant-li doncs, això és el primer. Segon, jo tinc un compromís en base a una ponència que tinc que donar sobre el tema de Qualy i Alicant, que ens han invitat el mateix dilluns, i els avions em feien anar molt just per arribar al ple, i jo estava preocupat de dir, ostres, a veure si no arribaré. L'altre, també hi ha algun element d'alguna persona del consistori que en aquest moment doncs, té necessitat de retrasar un dia alguna cosa, i vam parlar amb els portaveus i tothom va creure que era viable.
El ple serà dimarts?
Dimarts a la mateixa hora.
Dimarts a les 7 de la tarda. Qüestió de peu de carrer, no tan anecdòtica. L'alcalde està més o menys plantejant un petit canvi en l'equip de govern?
Ja està fet. És un petit canvi perquè en aquest moment hi ha coses molt importants que han de tirar endavant, que com a govern les volem tirar endavant i després no volem que realment aquestes coses quedin en el buit de lo que és el lideratge del govern. El tema de Qualia ens ha fet plantejar, després de posar sobre la taula el que significa això i després de veure les reaccions i de lo que la gent en aquest moment s'està dient, doncs que hem de fer un esforç enorme perquè això sigui una realitat i vagi concretant-se. A més, com que estem tenint molts, diríem, inputs, trucades, gent que s'interessa, gent que pregunta com ho pot fer, com es pot... Doncs, lògicament, jo vaig decidir que la persona que ha portat això mentre portava Hisenda, que era la Carme Prat, i a més és un element de competitivitat i de promoció econòmica, doncs s'hi dediqui plenament a aquest tema. Es dediqui plenament al sector del turisme i al projecte Qualia. Això no ho podia fer portant Hisenda, i vaig demanar al senyor, bueno, el regidor Rafael Roig, que a més és diputat d'Hisenda a la Diputació, que si ell volia, doncs, agafar Hisenda i la part, diríem, dels serveis centrals, que d'alguna manera ja està liderant, perquè ell està portant a la Comissió de Modernització de l'Ajuntament i està portant el trasllat als sitges referents, doncs aquest era el gran canvi, no? El gran canvi és que la senyora Carme Prat dediqui-se a Qualia, senyor regidor bueno, el senyor Rafael Roig agafi serveis centrals i Hisenda amb l'Armand Paco que l'ajuda, i a més jo a posar-me a treballar conjuntament amb el senyor Toni Caballero amb tot el que és mobilitat, espai urbà, seguretat, per acabar d'arrodonir aquesta gran àrea, que és una àrea que d'aquí a un futur necessita, doncs, de més recursos, de treballar més, de gestionar, i a veure si podem donar-li, doncs, una empenta.
O sigui que principalment els canvis afecten a les responsabilitats de Carme Prat i, sí, de Rafael Roig.
Exacte, correcte.
Que bàsicament.
Són, bàsicament. Bàsicament.
Algú li podria dir a Rafael Roig tan tranquil que estava amb esports i festes gairebé?
Sí, però bueno, hi ha moments que t'aixeques un dia i dius, escolta, això no pot, això té que tirar-se endavant, hi ha d'haver-hi lideratges clars i lògicament has de demanar el compromís dels regidors amb el projecte, i si has de dir, escolta, això té que ser així.
Esteu molt ficat dins Qualia ara?
Sí, molt ficat, sí, però ara jo crec que aquest canvi em farà també dedicar-me a altres coses. Dedicar-me, doncs, com he dit, a treballar per l'espai urbà, la via pública, tots els projectes, i la regidora es podrà dedicar més, perquè lògicament el tema d'Hisenda i personal no canvia, el tema de personal que pot continuar amb la senyora Carmen Prat, doncs farà que la senyora Carmen Prat pugui jo alliberar-me una mica de tot el tema de Qualia.
Perquè teniu la sensació que Qualia us ha deixat d'atendre algunes altres qüestions.
Sí, però és que és normal. Les responsabilitats dels alcaldes, quan tu poses un projecte que creus que és un projecte important per Sitges i necessita del teu lideratge, del teu temps, lògicament algunes altres coses, doncs, queden, diríem, no oblidades ni molt menys, però queden relegades a segon terme. Jo he posat en marxa Qualia, la senyora Carme Prat crec que ara el que ha de fer és liderar aquest projecte ja concretant una sèrie de qüestions, i jo m'he de posar a col·laborar i a posar una altra prioritat, que en aquest moment crec que a l'espai urbà, a la seguretat, tots aquests temes de la via pública, doncs em fa gràcia, doncs, posar-m'hi de ple.
Que són aquests temes també que els ciutadans acostumen, en aquest cas, sí, a demandar més
als
alcaldes de sempre.
Els alcaldes hem de fer anar liderant. No? Nosaltres, jo vaig liderar, que és el que toca com a alcalde, el pla de sanejament. El pla de sanejament està aprovat, ara toca acabar de... que el Rafael Roig, que la Carme Prat ja ha fet una gran feina, doncs el senyor Rafael Roig acaba d'anar-lo ajustant per fer aquest canvi important econòmic de l'Ajuntament i d'organització. Hem liderat i posat en marxa Qualia com un projecte de futur per la promoció econòmica del poble, i ara em fa il·lusió, a més tinc ganes de posar-m'hi amb el tema de l'espai.
Anem per parts, perquè el darrer cop que us teníem en aquesta taula estàveu a punt de presentar públicament el projecte Qualia.
Sí,
precisament veu apuntar quatre coses. Què ha passat en aquest mes? Bàsicament, quines són les reaccions que hi ha hagut, quins són els recels que hi poden haver, quines són les conviccions que hi havia en el seu moment, i si s'han acabat de fonamentar o algunes s'han redirigit respecte a altres coses.
Bueno, aquest és un projecte que, com he explicat, s'ha madurat molt fins al moment de donar-lo a posar-lo a la llum pública, no? De la presentació vam tindre, doncs, un bon resultat, que nosaltres era una cosa que també volíem conèixer, el resultat, diríem, de la premsa, dels mitjans de comunicació i fins i tot de sectors d'opinió, i aquest va ser un bon resultat. En general, va haver-hi una acollida important, que a més s'ha anat incrementant, perquè jo he rebut cartes de felicitació, cartes d'implicació. Per exemple, un rector d'una universitat d'aquí a Catalunya, doncs, va trucar, escolta, vull parlar amb vostè. Ahir va vindre un alcalde d'un poble dient, escolta, podria posar aquest nom de Qualia en una cosa que jo faig d'art i de cultura. O sigui, les reaccions des de l'exterior, la primera, ha sigut de molt bona acollida, jo crec que un projecte singular, no convencional, un projecte que ha sobtat, i que d'alguna manera, fins i tot hi ha un escrit interessant del diari Divisa, no sé si algú l'ha llegit, a dir, se'ns han adelantat, això és el que teníem que haver fet. O sigui, d'entrada això era important, perquè nosaltres creiem que, a veure, si el poble de Sitges això ho acceptava o no ho acceptava, però els de fora veien que era una cosa que no tenia cap interès, lògicament ha sigut molt més difícil tirar-lo endavant. Una vegada això ha sigut així, després d'aquella presentació, va haver-hi un ple, en aquell ple això es va debatre, i vaig tindre, doncs jo i a més dono gràcies públicament a diferents grups que van donar el suport, però també van ser, diríem, crítics, que és normal, de dir, escolti, això no vostè... Precisament això em va fer reflexionar el canvi de govern, aquest canvi petit de govern. Escolti, no podem decepcionar. Si això és tan important per Sitges, i ho creiem, el que s'ha de fer és treballar tots junts, i però vostès que ara tenen la responsabilitat de govern, posin-se de veritat i no ens decepcioni a ningú i faci realitat aquest això, i no sigui una volada de coloms o d'això.
L'heu sentit més d'un dia, que aquesta això, expressió?
No, aquesta l'he sentit una vegada només. Crec que en conjunt la classe política d'aquest poble està d'acord amb el projecte, poden tindre matisos, i una cosa molt important que vaig diríem, copsar del discurs i el debat és que la majoria dels grups polítics estaven d'acord amb que si anem cap a una línia no la canviem, en canvi, encara que canviïn les opcions polítiques en l'Ajuntament. Amb això estic totalment d'acord. En moments com aquests no es pot anar canviant de projecte. Podem canviar de matisos, el podem afinar entre tots, que és el que hem de fer, però no podem dir ara no, és que jo tinc una altra alternativa i en vull una altra i quan jo governi, o jo mateix, ara el proper a la legislatura canvio de... No. O anem cap a aquesta línia, que és l'art, la cultura i l'economia i la creativitat. Després pot agradar més el CUP o el no CUP, si això són coses ja de més estètica, no? Jo agraeixo i, a més, crec que hem d'anar per aquí. Escolta, anem cap a aquest projecte, doncs anem-hi tots junts, siguem l'oposició, siguem govern. Amb això crec que és un gran pas, també. Tenim els mitjans de comunicació, nivell i opinió general, que és bona. Tenim un compromís del ple de l'Ajuntament d'anar cap a aquest, d'això. Jo crec que això és molt positiu. Hem iniciat un procés d'explicació a la ciutadania de Sitges amb una exposició d'allò que es va presentar allà i amb unes xerrades que jo estic fent a totes aquelles persones que he pogut, doncs, pel meu temps i també perquè hem volgut vindre, i anem donant consciència d'això. Però ara, en realitat, el que falta és muntar una estructura que faci possible això, atendre totes aquelles demandes i també liderar i posar en marxa aquelles necessitats que el projecte ha de portar endavant, i amb això estem, i ara la veritat és que jo tinc una bona sintonia en aquest projecte, crec que és un projecte que pot tindre garanties d'èxit. Torno a repetir, complexa i difícil encara, complexa i difícil, no és una cosa d'avui per demà, s'ha de treballar molt i hem de lograr entre tots que realment Sitges pugui tindre aquesta activitat.
Què és més difícil, fer-ho o explicar-ho? A l'eco d'aquest dissabte, una de les destacades membres del Consell de Cultura, Vinya Penyella, recelava precisament d'aquesta... tenia manca d'informació a l'entorn d'aquesta qüestió, abans no es fes pública. En algun moment heu defensat que havíeu de ser discret per no fer pública més del compte, però...
He dit moltes vegades, i això em sap greu a vegades dir-ho, però m'agrada dir-ho, amb aquest projecte que he posat molta il·lusió i, a més, hi crec molt, he desconfiat de molta gent. Perquè jo també he desconfiat en el sentit positiu, de dir, a veure si realment és un projecte que, si tu el vas explicant a trossos, que ja és difícil d'explicar, ja és difícil, si tu en algun moment pot haver una reacció en contra del projecte i llavors ja no pugui avançar. Vale? Això va ser una sensació, això ho vaig tindre molt clar i ho torno a dir, i a més amb algun grup polític li he dit, sí, és cert, jo no ho vaig voler explicar, perquè
si no recordem malament, Jorge Carretero ho deia.
Em temia que en algun moment, i no per mala voluntat de ningú, doncs això es vés encallat allà i no haguéssim pogut arribar al que hem arribat ara. Que és a tindre un projecte molt madurat, un projecte molt ben estructurat, amb aliances ja concretes, i que ara el que falta és posar-lo en marxa ja. Ja no és el projecte en si. Explicar-lo és complicat, molt. Molt, perquè és un projecte que s'ha fet des de la discreció, és un projecte molt complex, és un projecte que quan s'ensenya de cop, doncs clar, és una avalanxa, una allau d'informació, de coses que realment fa que, ho entenc, que la gent de cop i volta doncs es quedi una mica astorat i confós amb el projecte, però crec que a poc, quan vas entrant i ho vas explicant, almenys, de veritat, jo no he tingut la sensació de que ningú hi hagi un rebuig, ni que hi hagi una desconfiança en el projecte, el que hi ha matisos, com he dit, lògics, i algú que pot dir, escolti, doncs m'ho podia haver explicat a mi abans, perquè, o sigui, també, però ja he dit el per què, perquè jo crec que hi havia una estratègia darrere d'aconseguir tindre aquest llibre, tindre aquestes maquetes, tindre aquesta idea molt, molt clara. Un polític no pot explicar coses que confonguin a la ciutadania, ho ha de tindre molt clar. I jo fins que no tenia clar això, no ho volia explicar, volia explicar-ho que ho tindria molt clar. Molt clar.
O sigui, veu voler blindar un missatge.
Sí. Sí, diguem-ho així. Sí.
Diguem-ho així?
Sí, sí, sí.
Sí, fins que no va ser un moment. Dins de l'equip del govern, tothom també hi ha estat d'acord? Heu trobat alguns matisos, algunes consideracions a l'entorn d'aquest projecte?
No, no, jo crec que tothom hi està d'acord. Tothom hi està absolutament d'acord. Cadascú, amb el seu àmbit, lògicament, aporta aquells problemes que li dona, pues, a l'àmbit territorial, l'aspecte urbanístic, a l'àmbit de formació i educació, pues, l'aspecte educatiu. A l'àmbit de promoció econòmica li pot... o sigui, tothom aporta i ha aportat, perquè és cert que els meus regidors ho coneixien molt bé tot això, coneixien, però la discreció que jo els vaig demanar amb el projecte, pues, va ser una bona a favor del projecte, però no, tothom està d'acord. També he de dir que, clar, aquests projectes comporten a vegades sorpresa i a més la força o l'energia que es necessita per aconseguir-los, lògicament molta gent se'ls fa una muntanya o en realitat els diuen, carai, és tan a llarg termini que la seva visió pot ser més curta i lògicament uns somien més que altres, que és normal a la vida, uns tenen més energia per liderar coses més complexes, uns altres per coses més petites però tan importants. Això sí que ho deixo clar, cadascú té el seu paper en aquesta vida i lògicament a vegades aquestes coses el que fan és això, no? Com alterar una mica el que és la vida política d'una població.
Què és el que més ha cridat l'atenció del projecte? La finalitat? La magnitud? L'ambició? El jo pressupost?
No, mira, el pressupost no és de les coses que més ha cridat l'atenció. La magnitud tampoc, perquè no és gran. El projecte com a magnitud física és que és molt... jo crec que ha cridat més l'atenció la idea, l'elaborada que està la idea, això sí que ha cridat molt l'atenció, perquè la gent potser que idees en donguem als polítics és normal, idea, farem un gran campus, bueno, però l'elaborada que estava la idea sí que ha cridat l'atenció. I això el que ha donat peu ha estat molt més avançats que altres ciutats o altres idees que estan per aquest entorn. I lògicament això jo crec que és el que ha creat més la... I el ben madurada que està, perquè portem molt temps treballant-ho i porta molt temps depòsit de gent que ens ha ajudat i clar, lògicament allò quan ho expliques o quan ho veus o quan d'això veus que allà hi ha molta feina, això és el que podria cridar més l'atenció, no? Que és una cosa que està madurada, està ben explicada i està per fer-la.
Què és el que ha de passar a partir d'ara?
Bé, el que ha de passar a partir d'ara és que hi ha una sèrie de palanques, de motors petits, això ho estic explicant ara. És un projecte que tothom està entusiasmat, que la gent hi creu, hi ha un recel, no es farà, com es farà. Hi ha, molt important, una estructura que ho faci viable. O sigui, això no és viable des d'una estructura com a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de tutelar, l'Ajuntament ha de liderar la idea, l'Ajuntament ha de posar administrativament aquelles coses necessàries, però això necessita lideratges clars que estiguin en relació amb aquest món i d'una estructura que paral·lela a l'Ajuntament, que això pugui funcionar. Això és una cosa important, la gestió d'això ara. L'altre és, falten uns petits motors que ho facin viable físicament, que es vegin, no? El viure d'empreses creatives, que es vegi, ui, això ja està en marxa, que es comencin els cursos de la universitat, que és on estem, i que es comenci la construcció de la universitat, que, perquè ara el pas és, quan comenci alguna cosa, jo crec que se desencadenaran moltes de les coses, però en realitat falta aquest primer pas, que estem treballant molt seriosament, perquè ja sigui una realitat, i que quan això es posi en marxa veurem que les coses aniran encadenant-se.
Preguntes d'aquelles de peu de carrer. Entre els inversors hi ha vèrtics?
Sí. Sí, sí, lògic, perquè és un dels promotors de tota aquesta plana est i a més un dels terrenys que ara ja són nostres, perquè Vèrtix tenia que donar-los per obligació, Era un dels terrenys de Vèrtix i nosaltres quan vam anar a demanar, recordo ara fa 2 anys, a més en el Parlament de Catalunya va haver-hi la reunió, vam anar a demanar als consellers de Castells i Quim Nadal i els promotors d'aquell sol, que aquell sol ens l'anticipessin el més ràpid possible, bueno, Vèrtix i el Fasenya Fora i Masota és un dels que estava allà.
En temps pretèrit, sí, havíeu estat molt contundents amb Vèrtix i amb Felip Masot.
I tant. Bueno, abans de... Bueno, el pla general que es volia fer i en què Vèrtix estava implicat, lògicament, perquè era el seu negoci fer cases i... En aquest moment, bueno, el pla general també és cert que el vam aprovar també gràcies a que Vèrtix va en l'últim moment va entendre que el poble de Sitges volia això i punto, i s'acabava la història i que no n'hi havia una altra. A partir d'aquí la relació ha estat bastant diríem raonable dintre dels àmbits i els negocis que cada un té que defensar, però lògicament en aquest moment, doncs, bueno, Vèrtix, que ja en aquest moment no està fent cap tipus de promoció, ja les ha acabat totes i els seus terrenys els té allà, doncs aquest tipus d'activitat també crec que li interessa que hi hagi una universitat en aquests terrenys.
L'enemic és ara amic?
No, ni és enemic ni amic, és aliat, però amics no.
En algun aliats. Moment...
aliats.
Algú us ha suggerit, me'l penseu una mica... que qui ha actuat d'alguna manera en el passat ara no et faci creure que va per això i després en el futur, depèn de com vagi, no, encara et demanarà una contrapartida i tal.
No, perquè han canviat molt les coses. Hi ha algú que vol fer que es pensi això que estem especulant o... Pues no, la veritat és que no, perquè és que no sé, jo crec que si la gent...
Us han deixat aquesta interpretació, aquesta hipòtesi?
Bueno, algú m'ho va dir, diu, escolta, això és com una cosa especulativa, escolta, però si l'especulació ha acabat, si és que, no sé si s'entès que el món ha canviat tant, que el sol en aquest moment no es pot especular amb res, el sol no té quasi cap valor. Sí, i el sector immobiliari que està en una crisi profundíssima, fins i tot Vèrtix, crisis que no sé com se'n sortiran al final, tot aquest tipus d'això, el que està buscant són els projectes, no per especular, sinó projectes per poder fer un tipus d'activitat de construcció, perquè construir una universitat pues, genera 2 anys de feina, ¿vale? O de fins i tot... En aquest moment s'està creient, i crec que és una cosa que jo creia, abans ja de la crisi, que els projectes són l'important, no és el sol. O sigui, no és el terreny l'important, l'important és un projecte. I no l'important fer cases, no, el projecte és l'important. Després, si aquestes cases van al costat d'aquest projecte, això té sentit. I per sort la crisi ha posat en evidència això. O sigui, en aquest moment, fer un desenvolupament immobiliari no té gaire sentit. Fer un desenvolupament d'un projecte que generi economia i al voltant d'aquí necessitis una residència d'estudiants, doncs encantats. Però tot en aquest moment, i jo vaig anar a visitar el Meeting Point, es veu clarament, o hi ha projecte o l'altre no té gaire sentit.
Us plantejo una hipòtesi, però, i matiseu el que faci falta. Si jo estic acostumat a posar 1.000 i que me'n surtin 5.000 al cap de 2 setmanes, estaré disposat, així de cop i volta, a invertir en un projecte que, de moment, des del punt de vista pragmàtic, si m'ha de donar beneficis, me'ls donarà a molt llarg termini.
Sí, i molt pocs beneficis. Perquè, clar, aquest projecte...
Diguem, estaré disposat a canviar la mentalitat així, diguem-ho, i a tornar-me mig filàntrop de cop?
No, filàntrop no. És qüestió, o guanyes 30% o guanyes un 7%, un 8%. Jo crec que la crisi s'ha ensenyat a molts empresaris a guanyar el 7% i aquí ens quedem tots i tranquils. Aquest és un projecte d'una inversió important, però uns beneficis a llarg termini, però beneficis anticíclics a crisis, perquè són més petits aquests problemes, d'uns 7, un 8%, que és una cosa raonable. És que el que vivíem no era raonable.
Aneu amb peus de plom?
Sempre. Sempre. Però amb tot. Amb tot. Perquè, a veure...
Ara dic, vés un tot, però amb els diners, vés diners.
No, sempre. A mi m'agrada somiar amb els peus, de puntetes, però amb els peus de plom.
Seguint amb els peus de plom, entre el llistat d'inversors, la banca andorrana, també?
Jo diria que en aquest moment no.
No.
Si no surt per algun lloc, no.
Si no surt per algun lloc, no. Qui més hi ha, a part de Vèrtix?
No, hi ha els promotors, el senyor Toni Abad i els seus grups, i hi ha inversors portuguesos. Però jo, la banca andorrana, de moment, que jo sàpiga, no. No. Tampoc m'expliquen a mi tots els inversors que
hi ha.
Perquè suposo que és un tema, el que jo sí que he conegut, els inversors portuguesos, he conegut els inversors del senyor Toni Abad, que és explícit, que és un dels inversors importants, i sé que hi ha moltes converses amb molts inversors, i que estan apareixent més inversors. Del sector tecnològic, del sector audiovisual, i suposo que algun banc, alguna caixa darrere té que haver-hi.
Anem d'una qüestió a l'altra, el patronat i a paletes.
Sí, home, és que a veure, el patronat, que és propietat de la Generalitat després d'aquella subhasta que es va fer, nosaltres portem temps reclamant-li que aquest edifici, primer el volíem que ens el donguessin, després ens van dir que no, que el compressin. No hem arribat a un acord a la compra perquè demanen pues, el que tenen al seu compte, en el seu balanç, no? Això val tant, escolti, pues, lògicament no volen regalar res, volen arribar a un acord, aquest acord és complicat.
Què demanaven?
1,5 milions d'euros. Això ho demanaven, clar, fa 2 anys, i lògicament nosaltres en aquest moment no estem en disposició de donar 1,5 milions d'euros, i a més sempre si ve
per tal com està, eh?
Exacte, és que a més deien no, miri, vostès hasta ens van fer una oferta de comprar-ho en 3 anys i quedin-s'ho tal com està. No posarem els diners, i a sobre tindrem, clar, el problema és si nosaltres posem els diners i després no podem arreglar, tindrem un problema, i no té sentit això. Escolti, arreglin-lo. Primer, arreglin-lo perquè vostès
tenen
són els problemes.
Voleu dir que encara la Generalitat els denunciaria a vostès per tenir l'edifici?
Nosaltres hem denunciat a la Generalitat per tindre en mal estat l'edifici, com fem en qualsevol balcó que està caient. Requerim en el propietari, escolti, arreglin això, perquè això si un dia cau, vostès són els responsables i nosaltres els estem dient. Ho hem requerit diverses vegades. Bueno, al final ens han fet cas i estan arreglant-lo. L'estan... No estan fent una gran reforma,
estan apedaçant,
però estan apedaçant, i de moment ja anem bé, perquè primer ho apedaçen, ho arreglen una mica i després parlem, que és el que hem dit nosaltres.
D'acord. Per refrescar la memòria de molts, inclòs dels tertulians que ens han vingut, del patronat només en queda la capella, sí, i a la sala d'exposicions.
Correcte. Sí, sí. Sí, sí.
L'antic edifici del patronat és el que es va enderrocar, exacte, i el que no apareixia dibuixat en el pla,
sí,
general.
Sí, que hi havia una mica de liu en aquell pla
mica
general.
De liu,
en el pla especial hi havia una mica de liu.
D'acord, però només en queda la capella.
Ah, exacte.
En l'hipòtesi que l'Ajuntament es quedés al patronat, gran cosa se'n podria fer?
No. Home,
està clar.
Com a espai,
evidentment,
eh?
Com a espai. Passa, com a espai.
Passa que nosaltres creiem que allà alguna idea bona hi ha pel poble de Sitges. Precisament el casc històric necessita...
Deixant de banda el simbolisme de l'edifici per la història.
Però el casc històric sempre ha tingut un problema de no tindre alguns equipaments allà, com el patronat. El patronat va ser un equipament que es va fer moltes exposicions, es va fer teatre, moltes coses, no? Home, nosaltres si poguéssim, i anem amb la línia, de que algun dia poguéssim doncs acabar que fos del poble de Sitges, o fins i tot que tinguéssim la cessió d'ús, no la propietat, perquè també la propietat ja estaria bé, però si no la podem pagar, almenys que ens diguin, escolti, doncs miri, facin el que vulguin, ja el tenen arreglat, i això, home, allà... Doncs
perquè l'Ajuntament ha presentat diverses opcions a la Generalitat, i fora de la...
Fins i tot vam presentar una opció de que la Generalitat hi posés un equipament de la Generalitat, per la gent jove, per la gent gran, això. Per nosaltres allà un espai per la gent gran, un espai cívic, un espai perquè la gent del casc històric es pugui reunir, doncs jo crec que seria molt adient, No és gran, quan he dit no s'hi poden fer moltes coses perquè la magnitud de l'espai és el que dona, però escolta, ojalà nosaltres poguéssim tindre al mig del poble un espai perquè la gent es pogués reunir, pogués tindre, fins i tot, no sé, la gent gran pogués allà poder fer algun tipus d'activitat, que és la nostra idea.
Prado, Retiro, i apuntem aquí també, bé, l'experiència de treball amb Francesc Fontanals, però ho deixem en un àmbit separat, que és una proposta més de futur aquesta.
Sí.
Prado, Retiro, com estan les coses?
Bueno, a Prado ja ha constituït la fundació, ja hem fet 2 reunions, i el Retiro està acabant de solventar una sèrie d'entrebancs que hi ha, com el Prado va tindre també, i espero que molt aviat també puguem constituir-la. En el Prado aquestes 2 reunions ja han marcat els objectius de la fundació. Clarament aquesta fundació es fa per recuperar el teatre Prado, que és l'objectiu important, i gestionar aquest teatre, i amb això estem treballant, i bueno, hi ha una sèrie d'acords de la fundació per posar en marxa tots aquests projectes.
Hem de suposar que sense termini, sense res de moment?
No, sense termini. És molt agosarat dir terminis. Però l'important és que s'ha posat en marxa un instrument, que aquest instrument, el seu objectiu és aquest. I a partir d'aquí, algun dia, ben segur, i a més crec que és necessari, veurem el Teatre Prado restaurat.
Té termini el Teatre de Qualia?
Bueno, el Teatre de Qualia no és que tingui termini. Té una... És important que tant la universitat que es vol implantar com la pròpia activitat del Qualia necessita d'un espai polivalent. La sort que vaig tindre al conèixer el senyor Fontanals és que ell és un expert en muntar coses que es munten i es desmunten, no? Vale, llavors, clar, la provisionalitat d'un espai és important, però una provisionalitat que pot durar 2 o 3 anys per acabar fent el gran, diríem, espai ja amb més consistència. Clar, aquesta provisionalitat, que per ell no és una provisionalitat, a més, perquè ell ha fet equipaments que porten molts i molts anys amb aquest tipus d'activitat, tipus d'instal·lació.
Iniciant-se provisionalment.
Sí, exacte, no? I que han quedat permanents, en aquest cas. Bueno, doncs jo crec que és un tema... Que estem treballant, i precisament torna a vindre el senyor Fontanals i estem dissenyant, i espero que aquest equipament, un equipament molt diríem provisional, però a la vegada per poder fer grans activitats i activitats molt importants, pues, pugui ser una realitat aviat. Crec que Qualia sense aquest equipament és coixa, pateix molt, perquè la pròpia activitat que pot generar alguna universitat, la pròpia activitat del poble necessita un equipament com aquest.
10 i 42 minuts, algú us vol comentar alguna cosa, si us voleu col·locar els cascos. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, amb qui parlem?
A veure, sóc la Loli.
Hola, Loli, bon dia, tu diràs.
Ja em sap greu perquè esteu parlant d'unes coses superimportants i potser les meves no tenen tanta importància.
No passa res, totes les tenen.
Però ja que tenim l'oportunitat de poder parlar amb el senyor alcalde...
Digues.
A veure, senyor alcalde, Jordi... Digues. L'últim cop que ens vam passejar amb un bus, que ens explicàveu les coses, sí. Això era abans de les eleccions, bé, mirant cap a les muntanyes, a la muntanya de Sant Isidro, sí. Bé, tot el que és allà dalt, i vam dir, això, les cases que fan aquí, i em vau dir, no es faran més, perquè això va ser d'una nova legislatura, diu, a partir de no sé quan, bueno, des de llavors, ja fa 3 anys, no se'n farà més. Jo no sé si són els meus ulls, o no sé, o no me n'en recordo, però jo diria que s'estan fent noves cases, venim pel passeig o ara que anem a caminar, que tot el dia camino per les muntanyes, i a més aquests colors vermells o aquests colors fúcsia,
ja sé quina casa, ja sé quina casa t'estàs...
És horrorós, vull dir, aquesta n'és una, Jordi, sí, i l'altra va ser ahir passejant també pel carrer Sant Pau, ja sé que nosaltres venim els dijous aquí, ho diguem i tal, però mira, aquesta oportunitat de directament va millor. Carrer Sant Pau, número 31, quan diguem que volem aquest Sitges semblant tan maco, tan allò, una casa amb unes herbes que li pengen i que li cauen i que d'allò, i que tu vens a Sitges i, vale, molt maco, i veus aquelles cases, això sempre ho hem comentat aquí, no s'haurien de permetre aquestes cases que estiguin abandonades d'aquesta manera. Com a Ajuntament hauríeu d'exigir que o blanques o netes o que arrenquin les plantes.
Bueno,
les herbes, vaja, no? Són plantes, si fossin plantes encara seria bonic, no?
T'explico dues coses. Una és cert el que et vaig dir, o sigui, el Pla General el que fa no és que no es construeixin més cases, sinó que la cota d'aquestes urbanitzacions l'han baixat, o sigui, que per sobre de la cota de la Llevantina, tu estàs dient una casa vermella que hi ha a la Llevantina, que s'està construint, acabant de construir fa ara. Aquella es pot fer, i a més es pot seguir fins al final de la Llevantina, perquè són drets consolidats de l'any 87, eh? Però... per exemple, la Montgavina ja se li va baixar i l'última quota ja no serà ni molt menys l'altura aquesta, eh? Però és cert també que no hi ha cap ordenança o cap reglament sobre les façanes, no n'hi ha cap, només hi ha el catàleg, i el catàleg el que fa són en cases catalogades, que lògicament allà sí que determina la protecció 1, 2, 3. Si una casa no està catalogada i tampoc hi ha cap tipus d'ordenança paisatgística que diu, escolti, vostè les cases les han de pintar d'aquesta manera, lògicament, tant el propietari com l'arquitecte, l'únic que li pot ser és aconsellar, i dir, escolti, miri, no m'agradaria, però té la llibertat legal de dir-li, escolta, jo la vull fer vermella, eh? I llavors tu li dius, escolti, però no m'agrada, o escolti, a mi sí, digui'm on no puc fer-la vermella, i com que no existeix aquesta llei o aquesta ordenança o aquest reglament, lògicament no pots dir-li que no, pots aconsellar-lo. Amb referència a el que és les cases abandonades, nosaltres sí que requerim, però nosaltres el que hem de fer és requerim, perquè en tenim algunes que els enviem als propietaris, per favor, conservi la casa, conservi-la, i a més té l'obligació de conservar-la, o sigui, la casa, si cau al balcó, si cau, és responsabilitat del propietari. La segona, abandonada i no habitada, la pot tindre una persona, no té obligació de tindre-la habitada. I que nosaltres li diem, per favor, i amb algunes ho hem aconseguit, amb altres són menys sensibles, escolti, conservi això el màxim possible, ho hem fet. També hauríem de posar cert, potser encara una reglamentació més dura.
Més dura,
més dura. més dura, i amb això sí que et dono la raó, que
crec que és... treguin les herbes i que la pintin,
més dura. I nosaltres no ho podem fer, perquè si toquem una casa privada, automàticament es poden denunciar i dir, escolti, vostè, m'entén? O sigui, no ho podem fer. Ara, una reglamentació més dura, amb això estic d'acord amb tu. Igual s'ha de posar en marxa tot un reglament de que aquestes persones que les façanes i els interiors també, però els interiors és més difícil de copsar, pues les tinguin d'abandonades, pues posar-los algun tipus de multa, sanció. Clar, una cosa és que caiguin les coses, una altra que les tinguin abandonades i no pintades, que és una altra història, que en aquest moment hi ha gent que pues, o no ho pot fer, o no ho vol fer, o no coneixem el propietari i no ens hi podem posar d'acord. També hi ha molts terrenys abandonats, que també necessiten de que els, no només el terreny, que el netegin, obligació, i bueno, els requerim, els hi enviem, els hi posem una multa, però la gent a vegades no és suficientment acurada per aconseguir que facin el que demanem nosaltres.
Bé, doncs d'això, el nostre blanc Sitges, el blanc Subur i tot això, ens n'estem passant, no arribem al blanc Subur. I després, ja que ara també
sí, vinga, explicat, ràpidament,
Loli. Sí, que canvieu l'Ajuntament una mica i que et dedicaràs més als rètols pel passeig.
Sí, sí. O sigui, bueno, els rètols no, dels passeigs.
Aquests que no han pagat ni una pela i que els gossos fan tot el que volen, a part els han arrencat, ahir vaig veure que dos, l'altra setmana vam parlar aquí amb Morando, sí, que els havien canviat de cara en mar, perquè
sí,
ho llegin,
sí, els hi peguen agents, patades, els trenquen...
I ara
sí, sí,
els han arrencat. Bueno, tampoc no serveix de res, perquè avui dia la gent fan el que volen, avui dia és una cosa inútil. Bé, res més, no vull molestar més i continueu amb la...
Vale, gràcies.
Gràcies, Oli. No molestes.
L'Aqualia, aquest té un nom d'aigua, no? Aqualia.
Aqualia, bueno, Aqualia, qualitat, no sé, moltes coses, sí.
Val. Vinga, bon dia.
Gràcies, Oli. Adéu-siau. Jo no sé si a vegades aquesta sensació de la gent fa el que vol.
A veure, hi ha una cosa que hem de ser conscients. Una minoria no respecta les coses perquè aquesta persona que ha parlat respecta absolutament el seu poble. O sigui, aquestes minories ens fan molt mal, però també hem de pensar que hi ha una gran majoria que és molt cívica, molt respectuosa, que és, però és una gran majoria. Penseu que el passeig, en un dia com farà potser diumenge que ve, si fa molt sol, doncs poden vindre, no sé, 5.000 persones passejant. I, per desgràcia, n'hi ha dos o tres que foten una patada en un lloc, que els importa poc als nostres jardins, i, lògicament, això dol. Dol a tothom, jo també quan ho veig, perquè... I que a vegades els recursos no són fàcils, perquè són temes de, primer, educació, actituds... Són comportaments, i després també és cert que, clar, aquesta gent no ho fa quan la policia està allà, davant de la policia, lògicament. Ho fa quan no el veu ningú o quan pensa que és el moment de fer-ho i ho fan més a vegades al vespre nit o això. Sí que dol molt i que hem de continuar. Que és inútil, no? El que hem de continuar és intentant explicar a tothom com volem el nostre poble i si s'ha de sancionar, s'ha de sancionar. Lògicament,
no? Tres qüestions encara. El darrer dia vàrem parlar de l'assumpte de l'Atlàntida a partir d'aquella denúncia que feia de la presència d'aquell estudiant de dret i tot el que havia comentat i tot el procés que havia portat tot això. Alguna novetat en aquest aspecte?
No, nosaltres continuem amb el que hem de fer, que és de, bueno, ja han tirat una gran part d'això, han d'acabar de posar coses i aconseguir que tot allò estigui en ordre i nosaltres continuar, i quan no compleixen doncs una multa, i si no que tirin allò i anar fent el que els hi toca fer.
Qüestió de peu de carrer. Hi ha hagut algun problema, alguna molèstia, alguna queixa a l'entorn de l'activitat del Sweet Pachá?
Jo dic que no.
No, d'acord.
Que jo sàpiga?
Pregunta.
Que jo que sàpiga, no.
Peu de carrer, d'acord.
Jo sàpiga? Molèstia de soroll?
No.
Que jo sàpiga, no.
D'acord. Segona reunió amb la plataforma. Ens vam quedar en el primer capítol d'aquests dos capítols. Anunciava que hi hauria una segona reunió. La plataforma en el seu blog va fer una valoració negativa d'aquesta segona reunió, però us preguntem...
Bueno, jo vaig fer una valoració positiva de la reunió. Clar, el que no surt... El que pensa que que no se li ha donat la raó, lògicament l'ha de fer negativa. És difícil que la fes positiva. Però, bueno, jo aquesta reunió ja els hi vaig dir a la plataforma que jo no era ni tècnic ni tenia que parlar sobre quin era tot el tema més legal i tècnic, que volia escoltar. I a la segona reunió, precisament, el que vaig fer és que els tècnics de l'Ajuntament, el senyor Raúl Alvarín i el senyor Gordillo, i el senyor Abel Artigas i el senyor Oriol Pasqual, pues, contrastessin davant meu que es defenguessin cada un, o sigui, una mica de dir, escolti, jo el que vull escoltar és a les dues parts, no? També els hi vaig dir que, lògicament, sempre per mi hi ha una cosa que està per sobre, que és la Comissió d'Urbanisme de Patrimoni. Aquesta comissió, que l'han fet servir moltes vegades per dir, escolta, i li ha dit que no faci això perquè això no ho pot fer, ara que dic que sí, jo no puc ser com a alcalde, eh? Una altra cosa és com a Jordi puc opinar moltes coses, però com a alcalde, escolta, jo tinc un organisme que m'obliga sempre que la seva opinió sigui vinculant, si ara me l'ha donat en favor i positiva, és que no sé què tinc que fer. Tinc que dir, escolti, vostès no serveixen de res. Ah, quan els dic que no, com a alcalde no ho puc fer. I els hi vaig explicar. Jo he escoltat les vostres impressions, no només les impressions, els vostres arguments legals, tècnics. Crec que cadascú es defensa correctament, que hi ha aquí una interpretació legal, que al final també vaig dir una cosa, mireu, moltes vegades ja en 8 anys i en més anys que porto la política, sort que hi ha jutges, sort que hi ha tribunals, sort que hi ha gent que dirimeix la interpretació de les coses, perquè si ho fes jo com a alcalde això no seria democràcia. O sigui, ara, pues ara ho paro tot i dic que vosaltres feu això. Si vaig fer entendre que com a alcalde una altra cosa és l'estètica i això que no hi vam entrar perquè crec que ells també van ser molt prudents, van dir, escolti, no parlem d'estètica, ni d'això, parlem de legalitat. Bueno, si parlem de legalitat, en aquest moment, els meus tècnics tenen uns informes, perdó, i vosaltres teniu unes, diríem, interpretacions que no són correctes, però anem a un nivell superior. Hi ha una Comissió d'Urbanisme de Patrimoni. Com a alcalde jo no li puc dir, escolti, vostès no tenen ni idea, és que no puc fer, perquè quan m'han dit que una cosa no l'he de fer, l'he respectat, igual quan m'han dit que una cosa la puc fer. Que la Comissió d'Urbanisme, segons la plataforma, s'equivoca? Pot ser, jo no dic que no, perquè crec que la veritat no la té ningú, per això tenim els jutges i tenim els tribunals. No passa res, a vegades et posen i diuen, és que ho ha enviat el fiscal i el jutjat. Bueno, doncs molt bé.
Suposo, però, que a peu de carrer, des del punt de vista del ciutadà, es pot pensar, hipòtesi, si la Comissió d'Urbanisme s'equivoca i l'obra ja està, diguem-ne, fet en un gruix molt important, aleshores que revertir a un estat anterior. Punto. A peu de carrer, eh? Perquè, esclar, sí, si això depèn d'una decisió, clar, ara, o d'una interpretació, com dieu, d'un ent superior que dirà, doncs mirin, aquí hi ha això, jo decideixo que això està bé.
Però hi ha altres coses importants. Una és, jo estic convençut del projecte. Crec que és una oportunitat única. Aquests museus es queien, eh? I si el dia que caigués, jo sempre he dit, el dia que caigués un museu, jo hauria tingut que dimitir. Així de clar. Perquè ningú hagués tolerat que jo com a alcalde, qualsevol, hagués deixat caure aquests museus. Primera qüestió. I aquesta és fonamental. La segona, crec que el projecte és molt interessant, que donarà una vitalitat enorme en aquests museus. La tercera és que vam aconseguir 9 milions d'euros. Clar, la quarta, hi ha una comissió d'urbanisme que ha donat i ha validat el que estem fent legalment. Bueno, davant d'una opinió o d'una interpretació que pot ser tan legal o pot ser tan justa com la que la tinc davant com a alcalde, jo n'hi puc parar l'obra, perquè si no, imagineu-vos això parat, bueno, i que es quedi aquí parat. No puc tornar els diners perquè seria bo, és de bojos, no? Escolta, ja es poden quedar els diners i deixar això que caigués. No ho puc fer. Ara, clar, si la Comissió d'Urbanisme no us hauria donat el permís, no ho haguéssim fet mai, és que ja no haguéssim ni començat, haguéssim replantejat tota aquesta situació. Ara, què passa? Que el jutge determina algun dia que això no és el bé sigut la correcta, doncs ja determinarà el jutge el que hem de fer i ho farem, el que toqui, perquè així funcionen les coses, així la democràcia és d'aquesta manera.
Biblioteca i Hort de Can Fals, per acabar. O Biblioteca i Can Fals.
Bueno, nosaltres som un govern que sempre estem pensant i estem inquiets i sempre volem aconseguir allò que ens vam comprometre, que si no pot ser aquí pot ser allà, si pot ser allà, sempre li estem donant voltes als compromisos que nosaltres tenim i que el poble necessita. A veure, Hort de Can Fals. L'Hort de Can Fals és de la Diputació de Barcelona, la biblioteca és de la Diputació de Barcelona, i la biblioteca que nosaltres vam aprovar es tenia que fer aquí la Planès, i tenim fet l'avantprojecte, però clar, els 5 milions d'euros que valia, doncs en aquest moment no existeixen, vale? Com que no existeixen, ens replantegem moltes coses. En aquest moment estem replantejant coses, no hi ha res ni definitiu, s'estem replantejant coses de què podem fer per tindre una biblioteca més gran, on la podem fer, de quina manera, quin cost té que tindre, com les pot pagar, i es van donant 10.000 voltes, no? I com que la Diputació té diversos edificis, té la Casa del Mar, té el Can Fals, té la biblioteca, pues, bueno, hi ha converses, el que passa que són converses, són elements que...
És un parlar, de moment.
És un parlar, i són... en parlem i, bueno, propostes. Hem d'arreglar Can Fals, clar que hem d'arreglar Can Fals, però l'ha d'arreglar la Diputació, que és la propietària, i estan treballant què poden fer amb Can Fals. La biblioteca, bueno, ara hem començat a pintar-la i arreglar-la, perquè toca arreglar-la i pintar-la, però és, en aquest moment estem en una decisió complicada. La biblioteca nova, en aquest moment, està complicada per la seva financiació. I amb això estem plantejant a veure quines alternatives poden haver-hi noves.
Seria alternativa mentre reforma l'actual biblioteca? O seria un trasllat de la biblioteca?
Podria ser una alternativa mentre reforma la nova. Podria ser una alternativa. Clar, si nosaltres fem una reforma integral de l'actual
biblioteca,
hem de portar en algun lloc la biblioteca. Bueno, Can Fals podria ser una alternativa, però Can Fals s'ha d'arreglar primer, i també val els seus diners. És un edifici que necessita d'una reforma important, també. Estem en una disjuntiva complicada, ara. Però, bueno, com que en parlem, i algú li xiula les orelles, doncs explica alguna cosa.
Per això preguntàvem, però la biblioteca sí que és cert que demana crits.
Sí.
Una reforma.
Correcte.
Una reforma que importa, suposo, un valor també bastant...
Estem parlant potser d'un milió d'euros.
D'un milió d'euros?
Sí, la reforma de la biblioteca. Sí. Una cosa és arreglar les baixants.
I escatar una paret.
La reforma de la biblioteca, sí.
Un milió d'euros.
Entre 800.000 i un milió d'euros, segur.
Preferiu reformar aquesta o fer-ne una de nova?
Preferiria fer les dues coses, perquè reformar aquesta és agradable i, a més, crec que és un equipament preciós. Vale? I fer-ne de nova també tocaria, perquè, lògicament, ens hem fet grans, som un poble de grans, les biblioteques també han canviat moltes de les seves, diríem, fórmules de treball, i tocaria fer les dues coses. Lògicament, siguem prudents, i ara en aquest moment estem plantejant quina és la millor per la economia que existeix o les possibilitats
que s'ha un milió d'euros no n'hi ha?
No, ara no. Tot això són plantejaments de futur.
De futur i de moment futur, res afirmat futur, encara.
Res.
10:59, a les 11 només tornarem a tenir l'alcalde Jordi Baiget i recordem allò de l'inici, el ple municipal, dimarts que ve a les 7 de la tarda. Jordi Baiget, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Molt bé.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.